Molt de nivell, tenim el superior, tenim el mitjà, tenim grau bàsic, a diferència del centre que venia jo anteriorment. Val? Doncs,
O sigui, que hi ha més de treball fet en casa.
Sí, sí, perquè és més responsabilitat. Si tenim és un macrocentre i tenim que tirar-lo avant...
Hi ha que estar a l'altura.
Exacte, exacte.
Quan estaves dient que has treballat en casa en període de vacances, Maria també estava... sentit en el cap, sol passar això.
Sí, per descomptat. Sobretot, un dels avantatges de tindre ja una definitiva és que quan vens ja saps què vas a donar, aleshores el desavantatge és que te passes tot l'estiu preparant-te per, com diu Nando, poder estar a l'altura i del nivell que requereix un centre com este, amb l'oferta formativa de cicles tan important i un centre de referència de la comarca.
Per quins centres has passat abans?
Els últims anys, bueno, jo el primer any d'internitat el vaig passar així, va ser la meva primera experiència, vaig estar molt a gust, la veritat, vaig aprendre molt, i els últims anys he estat en Xàbia i en Villalonga. Són centres més menuts, més tradicionalment centres d'ESO que han agafat cicles. Clar, canvia molt d'estar, també s'està molt, molt, molt bé, però clar, la responsabilitat d'un centre com este tan gran, amb tants alumnes, tants cicles, com diu Nando, que tenim des de bàsica fins a superior, amb un nivell d'exigència ja prou més...
Però el treball es fa a gust.
Es fa molt a gust i jo estic desvanida. Jo soc pixabina i el fet de que esta siga ja la meva definitiva, estic molt contenta, molt, molt contenta.
Has tornat a casa i no només per Nadal, que diu l'anunci. Ade, com es planteja este inici de curs? I suposo que ganetes hi havia, no?
Doncs sí, cada inici de curs és un nou repte i encara que les vacances se fan curtetes, la veritat és que sí, que tenim moltes ganes de començar. En aquell moment de l'any pues, ens trobem als nous companys, els companys que ja tenien, i en uns pocs dies vindran l'alumnat que ja tenien i els nous alumnes. Aleshores, pues, bé, nosaltres sempre diguem que setembre és com un altre gener, un moment per a marcar-nos nous objectius i afrontar el curs amb energies renovades.
Tenies ganes?
Sí, moltes.
Bueno, no podem acabar aquesta xerreta sense fer referència ese dia 12 de setembre, crec que cau dissabte, que està convocada una vaga després que encara està recent les anteriors convocatòries, continua la lluita. Una lluita molt ben arropada i tenim molt de suport.
Sí, tenim molt de suport dels sindicats, de les famílies, dels equips directius i de la comunitat educativa en el seu conjunt. I sí, pel que fa a les reivindicacions, la lluita continua, encara no sabem en quin format concret, però estem esperant ara els pròxims passos de la Generalitat per a saber com enfocar-ho i bé, i així estem, com he dit, implicats tots i anirem valorant com continuar defensant una educació pública de qualitat a mesura que avança el curs.
Doncs bé, vos deixo perquè crec que encara vos queda molta feina en el dia d'avui i ja no parlem a partir de demà. Ade, Rosa, Fernando, Maria, moltíssimes gràcies i que tingueu un curs productiu i tranquil·lent, no?
Moltíssimes gràcies a tu i bueno, per fer possible també que la gent ens conega un poc més.
Així és. Moltes gràcies. Fins la pròxima. Célia, sí. Són els testimonis que volíem arreplegar i ha sigut així en l'Institut Tirant-lo Blanc de Gandia. Ja les aules comencen a omplir-se, de moment, més els despatxos que les aules, i això ja, com si no haguera passat l'estiu. Fins ara, Célia.
Fins ara, Dani, totalment. Les vacances sempre en saben a poc. Però bé, responsabilitat, il·lusió i molt de treball darrere és el que tenen els profes. Avui, el primer dia de setembre, que és el primer dia del col·le per a ells, tot i que encara no per a l'alumnat, però bueno, amb nous objectius, com ens en dient, i amb energies renovades. També parlàvem de que la lluita no acaba. Marc Candela, portaveu de l'Estef, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
El curs passat vau acabar amb les reivindicacions i este curs pareix que també comença amb mobilitzacions, no?
Sí, correcte. Com que al final, durant les negociacions, no vam assolir els objectius que el conjunt del professorat desitjava, doncs ens veiem obligats a continuar la mobilització este curs, i de moment ja tenim prevista una manifestació el dia 12 de setembre, dissabte, per la vesprada, a la Camp València i Castelló. Això com a inici de les mobilitzacions.
Manifestació el dia 12 de setembre, que cau dissabte.
Vita? Sí, és dissabte, correcte.
Molt bé. Sí. Perquè, clar, suposo que no s'han arribat ni de lluny a apropar a les reivindicacions que es feien, no?
No, de fet, en juliol, ja una vegada suspesa la vaga, vam continuar negociant amb la conselleria diversos punts de la plataforma reivindicativa, però la conselleria no va fer unes propostes significatives com per a poder firmar nous acords. Recordem que nosaltres només vam firmar el de l'apartat de burocràcia, però queda encara plantilles docents, ràtios, infraestructures, etcètera, no? I això està encara en l'aire.
Marc, clar, més enllà de això de les plantilles, de les ràtios, també un dels problemes principals, sobretot quan va arribar l'època de mesos de més calor, era un poc la climatització de les aules. No sé si per aquest costat s'ha aconseguit alguna cosa.
Bé, ja sabeu que el govern valencià va, en juliol ja va fer va aprovar una mesura de donar determinats diners als centres educatius perquè compraren com a molt pues, ventiladors i aquests aparells d'aire condicionat que es diuen pingüinos per a setembre. És una mesura improvisada totalment i forçada d'alguna manera per la pressió que va fer el professorat durant la vaga, bueno, durant tot el curs, però especialment durant la vaga indefinida, no? I diem improvisada també perquè fins i tot centres nous, diguem-ne, que ja estan climatitzats, han rebut aquests diners per continuar climatitzant-los quan no ho necessiten, no? O instruccions que fins i tot la inspecció educativa no hi ha un criteri unificat a l'hora de en què se poden invertir aquests diners que tenen els centres. Per tant, és una mesura que és fruit de la pressió que hem fet, però que està totalment improvisada, no?
Que no s'ha... Igual no s'ha estructurat com devia ser per a ser més efectiva, no?
Correcte. Sí, perquè no és només posar aparells, sinó que també n'hi ha que invertir més per a climatitzar els centres com correspon, que espere que vagi fent-se al llarg del curs. Però bé, ja veurem què passa.
I Marco, com estan els ànims ara que ha passat l'estiu? No sé si l'estiu s'ha calmat el professorat o estan igual.
No, durant l'estiu hem vist moltes imatges també de professorat en les samarretes verdes, allà on ha anat a estiuar. De fet, ara que ha passat la volta ciclista per a Ciclista i València, tant en Alacant, València com en Castelló, el professorat ha estat també en les samarretes verdes, rebent als ciclistes i visibilitzant la mobilització, no? I per tant això continua, i ja dic, tenim una bateria de propostes perquè es puguin anar fent en els centres, per exemple, de donar la benvinguda al nou professor que arriba avui, donar la benvinguda el dia 9 a l'alumnat i a les famílies, i el dia 12 la manifestació, però a banda moltes altres accions que es poden anar duent a terme. I depenent de com responga la conselleria durant aquest mes de setembre, doncs continuarem la mobilització perquè, com he dit abans, els objectius encara no els tenim assolits.
I de la conselleria sabem alguna cosa? No sé si... Bueno, ja has dit que s'esperareu aquest mes de setembre a veure com respon, però no sé si ja s'ha fixat algun dia per a reunir-se o alguna mesa de
tenim demà una mesa de negociació, però és sobre un tema que no té res a veure amb la plataforma reivindicativa, i de moment no ens han convocat per a noves reunions sobre aquests punts, no? I per això diem que estem esperant a veure com reaccionem i quines mesures noves ens posen damunt de la taula, perquè el que ens han posat fins ara és clarament insuficient.
Què és el que vos han ficat fins ara, Marc? A banda d'això que parlàvem de la climatització, que era insuficient.
Sí. Sí, per exemple, en el tema de plantilles docents, durant el mes de juliol vam tindre dues meses de negociació, una amb inclusió educativa i una altra amb la Direcció General de Personal, i les dues ens van fer propostes contradictòries, vull dir que ni tan sols entre ells es parlen entre els departaments que tenen allà en aquesta conselleria, no es parlen entre ells, es veu, i la proposta que ens feia la Direcció General d'Inclusió, que era simplement sobre el professorat que d'inclusió educativa, que és de PTIL i orientació, doncs redistribuir-lo d'una altra manera. I en canvi, la Direcció General de Personal ens va fer la mateixa proposta que n'hi havia durant les negociacions durant la vaga. I, per tant, no ens vam aclarir de quina proposta estàvem parlant. No? Però al final és sobre el que ja n'hi ha, no és afegir, que és el que necessitem, sinó que és com un canvi de cromos. No? I després una altra sobre ràtios, pues sí que vam fer una proposta en l'etapa de 0-3 anys, però que és clarament insuficient, que fins i tot el Ministeri està oferint una reducció de ràtios major. I ja veurem també si s'aprova a nivell estatal i que seria d'obligar compliment. Però bueno, ja dic que no n'hi ha grans avanços de moment.
Per tant, de moment les coses podem dir que estan igual que estaven.
Sí, estan exactament igual. També estem esperant a veure si abonen els 75 euros eixos de l'increment salarial que van firmar dos sindicats ara en setembre, i que nosaltres veiem clarament insuficient i volem reobrir també aquesta qüestió, perquè recordem que des de 2007 que no, la consellera no ens incrementa el sou al professorat, i això ja fa 20 anys pràcticament.
Pues bueno, ahí queda tota esta qüestió. Marc, no sé si s'espera molta gent per al dissabte 12 de setembre.
Esperem que sí, l'hem posat també dissabte precisament per a facilitar que tota la comunitat educativa, famílies, alumnat, també puga assistir, no? I el conjunt de la societat en general que puguen assistir. Esperem que sí que continuï la pressió i més ara, que ara tenim també lo de la policia ideològica aquesta que s'han inventat, i que l'únic que fa és intentar confrontar professorat amb famílies i vendre la imatge de que ens dediquem a adoctrinar el nostre alumnat i no a formar-lo.
Què és això de la policia ideològica, Marc?
Pues no ho havies escoltat. Sí, durant el mes d'agost, en la llei d'acompanyament dels pressupostos han posat un article nou que modifica o que afegeix una funció més a la inspecció educativa, que és la de vetllar per la neutralitat ideològica en els centres educatius, que vol dir simplement que determinades activitats que molesten molt al govern i a Vox, especialment, com pues, les activitats que es fan sobre el Dia de la Dona o les activitats que es fan sobre la memòria històrica o el moviment LGTBI o la realitat de les famílies, etc., o sobre el valencià, promoció del valencià, tot això com molesta molt, doncs és sospitós d'adoctrinament i, per tant, i això està en els currículums i està en les lleis estatals, vull dir que, per tant, i volen que la inspecció estiga vigilant que no se facin aquest tipus d'activitats i ja està.
Bueno, mare meva, ho deixem ahir, Marc, moltíssimes gràcies per atendre'ns i estarem pendents de com evoluciona tota aquesta situació.
Molt bé, gràcies a vosaltres també per l'interès. Vinga, adeu, adeu.
Adeu, adeu. I sona esta cançó. Ja saben que és perquè connectem amb el Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja Gandia a la Platja Nord. Avui ens atén Òscar Vera. Òscar, molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Com està la bandera el primer dia de setembre?
Avui tenim bandera verda.
Molt bé. Està, la mar està tranquil·leta i l'afluència, tot això s'ha notat?
Sí, s'ha notat. Tindrem un 60-70%.
I la temperatura, esteu bé, no? Ahí a la platja?
Sí, sí. Així s'està super, super bé. Corre una briseta molt agradable.
Molt bé, o sigui que tenim bandera verda i briseta agradable, així que la combi completa. Moltes gràcies,
exacto.
Òscar.
De res.
I adéu, adéu.
Adéu. Got everything you need it. Now bring it like you need it.
¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
todo para tu hogar o empresa. Ahora más cerca de ti.
Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa del Svens 1 en El Grau.
Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1.000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
Atención. En Joyería Rosana estrenamos horario de verano. A partir del 1 de julio te esperamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 y media del mediodía. Además, seguimos con nuestra gran campaña de liquidación, con descuentos especiales en oro de 18 quilates y una selección única de diamantes, circonitas y piedras semipreciosas. No dejes pasar esta oportunidad. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva. Calidad, elegancia y los mejores precios te esperan.
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
Ahora, sin cocinar, puedes comer sano cuando y donde quieras.
¿Cómo hacemos la lasaña boloñesa en Cafuster? Capas y capas de fina pasta, bechamel, queso, riquísima salsa boloñesa y vuelta a empezar. Así es, con FEM, la mejor lasaña.
Cafuster, en la calle San Francisco de Borja 83 y ahora también en Oliva, en el paseo Lluís Vives número 9 o haz tu pedido en nuestra nueva tienda online, cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos y a comer.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën. Alcodar Motors. Tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía. Y en www.alcodarmotors.com.
Llega tarde, el 28 y nerviosa miro el reloj. La lluvia conmigo empieza un día de pleno sol. A lo lejos aparece el recuerdo de un amor. No me ve. Camina ausente, hace mucho que pasó y empecé a recordar y pasé.
I si parlem de com es presenta el curs per als professionals de l'educació, també ens interessem per com es preparen les famílies. Resulta que l'Associació Espanyola de Consumidors ha dut a terme un estudi en què s'afirma que les despeses per a la tornada del col·le es disparen. Concretament, per a si la Comunitat Valenciana s'estima una despesa d'uns 680 euros en un centre públic, 720 en un centre concertat i uns 1.800 si el centre és privat. S'han calculat vostès quant gasten en estos mesos de cara a la compra de material nou, la motxilla, els llibres? Doncs nosaltres hem eixit al carrer a preguntar-ho i això és el que ens han contat. Primer, mireu com reaccionen quan us contem els resultats d'aquest estudi. Es gastarà vostè 600 euros per xiquet?
Molt car. El bo és que nosaltres al final aprofitem també llibres dels altres anys i el material pues, és al final el que n'hi ha.
No gastem tant. I mira que jo en tinc dos i no, la veritat que no. Damunt també està el xec a Singandia que també ens ajuda. Però bé, la veritat que no puc queixar-me en guany.
Home, jo ho veig un poquet exagerat, però bueno, sí que és de veres que nosaltres tenim l'ajuda del xec escolar, dels llibres, i l'uniforme sí que, per exemple, ara tenim que comprar-lo tot de nou perquè ha pegat un bon estiró i hem de comprar-ho tot. I ara mateix dos pantalons ja són 50 euros.
Bueno, yo realmente es que ahorita mi hijo entra a infantil 4 y pues no percibo que tenga ese gasto en este momento.
Clar, és que si ja comencem a entrar amb els uniformes, clar, els xiquets pues, el que tenen a xadat és que creixen, no? I és una despesa afegida. Però quan es gasten exactament?
Este any, per sort, pues, ha de ser material, pues, 100-200 euros com a molt, com a molt.
Uns 250 segur que cauen. Sí, segur que cauen uns 250 mínim, però 600 no. Sí, entre uniformes i demés, però també és de veres que aprofitem molt la roba dels cursos passats. Ja intente comprar un poc més gran per a que dure d'un curs a l'altre.
Pues en cuanto a material no nos han solicitado mucha papelería, sino que en el transcurso del año o ahorita que tengamos la primera reunión nos van a comunicar cuáles serán los gastos que vamos a tener, pero en este momento pues no lo tengo así y espero que no sea así.
Bé, doncs la conclusió que traiem és que, bueno, 600 normalment no es gasten, no arriben a gastar-se tants diners, però sí que és una època de l'any en què pues, inevitablement tenim més despeses que de normal, perquè comencem temporada, sobretot pels que tenen fills i filles que comencen ara al col·le. Així que bé, afrontar-ho com millor es puga.
¿Qué pasó? Y empecé a recordar.
Puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
El circo del miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror inmersivo.
Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
¿Te atreves?
Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
Lip Motor estrena concesionario en Gandía. Y tú quizá estrenes coche. Muy pronto, nuevas instalaciones Lip Motor. Un espacio propio donde descubrir una nueva generación de vehículos. T03, B10, C10, tecnología y diseño que sorprenden. Y los nuevos B03 y B05 para conducir un eléctrico de forma inteligente. Leap Motor crece en Gandía de la mano de PUMóvil. Leap Motor, da el salto.
Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En EMOVE encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Bellreguard. Búscanos en redes sociales.
¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
A quien corresponda.
Pues ja saben que esta sintonia, i a més ara en esta nova temporada hem estrenat sintonia i diu a quien corresponda, així que més clar impossible. És la secció que fan vostès mateixos, que ens envien missatges. I anem a començar a llegir-ne. Al WhatsApp ens arriba. Hola, ja han passat més de 3 setmanes des que vaig dir lo de les rames que ocupen la vorera i per el cantó de apartamentos mi descanso. On estan? Ara són més grans i molesten als vianants. Què farem? A qui correspongo. Un altre que ens arriba diu. Hola. Quiero hacer una queja reiterada de la que no está haciendo caso el gobierno municipal. Se trata de un semáforo de dudosa utilidad y que ocasiona largas colas en la entrada del Grau. Se trata del que hay situado en el carrer Palangre. Da mucha rabia ver cómo se van acumulando los coches en ambos sentidos hasta hacer colas interminables en horas punta y que de la otra dirección, Molino de Santa María, no pasa ni un coche. ¿Quién regula y controla el tráfico de los semáforos en Gandía? Que se lo haga mirar y que haga bien su trabajo, porque no lo está haciendo bien el responsable. Que se queden unos minutos allí y lo comprobarán. Ya está bien de colas innecesarias por semáforos mal regulados. Gracias. Y anem a escoltar también un altre missatge de veu que ens arriba.
Voldria traslladar una queixa en relació amb les obres del carrer Calderón de la Barca. Fa molt de temps que aquestes obres haurien d'haver finalitzat i a hores d'ara continuen sense acabar-se i sense que el veïnat tinga informació clara sobre quan està prevista la seva finalització. La situació s'està allargant excessivament i a més tenim la sensació que els treballs no avancen de manera ordenada. Es fa una vorera i després es torna a trencar. I s'inicien diferents trams sense acabar-ne completament els anteriors. Tot això s'ha provocat moltes molèsties al veïnat, especialment per la pols, el soroll i les dificultats d'accés. Per això demanem que se'ns informi de quan està previst finalitzar definitivament les obres i normalitzar la situació al carrer, a qui corresponga. Moltes gràcies.
Pues ahí teníem esa petició. Moltes gràcies. Un altre missatge que ens arriba al WhatsApp i adjunta una fotografia. Diu, buenos días, este es el parque de Beniopo, Plaza Taburio. Antes este parque tenía bancos y césped, era muy bonito, pero ahora está así, sin césped, con los bordillos rotos y con maderas. Todos los días hay gente jugando a la petanca hasta las 4 de la mañana y la policía ni el ayuntamiento hace nada. Esto es una vergüenza a quien corresponda. Un altre missatge diu, buenas tardes, ha vuelto la pérdida de agua. Ubicación, el Parc del País Valencià, Roís de Corella. Per favor, aviseu a qui corresponga. Moltes gràcies. I escoltem també un missatge de veu.
Bon dia, sóc una senyora de Sigandia, del districte del Raval. En l'avinguda del Raval número 55 n'hi ha una trampilla d'aigua que està sense l'aigua tota la setmana passada i avui també. I entonces això és perquè no s'han donat compte per lo que siga. Mm. I la cosa no està per anar tirant avui, és perquè vinguin i la reparen. I una altra que està en el carrer Yesería número 73 de la paret, també hi ja fa setmanes i setmanes, avui. A veure si venen a aquests dos puestos i ho arreglen, per favor. Gràcies.
Bé, bueno, doncs ahí queda aquesta petició també. Llegim, missatges que ens arriben al correu. Diu, buenos días, soy una vecina del Paseo Marítimo Neptuno, número 26 de la playa de Gandía. Escribo porque el servicio de recogida de basura no pasa con suficiente frecuencia en verano, pienso. En este edificio Bonaire, en concreto, hay muchos restaurantes alrededor y se acumula mucha basura y olores. Envío foto donde además dejan colchones. Los dos contenedores más pequeños que hay tampoco abren y no funcionan. Por favor, que se revise la recogida y limpieza porque hay muchas quejas de los vecinos. I ens adjunta efectivament dos fotografies, una amb contenedors més grans que tenen colchons al costat. Com sempre, sempre totes les setmanes repetim este servei de recollida de trastos que té l'Ajuntament. Però bé, també ho diem. I al costat també uns contenedors més menudets que diu que no funcionen. I ens dona temps a llegir-ne un altre curtet que diu: Buenas tardes. En el espigón me encontré con todos estos rulos de los de mantenimiento que están quitando la pintura de los bancos. Espero que todo esto se recoja antes de que vaya al mar. Cuidemos nuestros parajes, por favor. A quien corresponda. I ens adjunta una fotografia que sí, que es veuen com tapons que han caigut al terra. Pues ahí deixem esta petició també. Els recordem, com sempre, el telèfon que poden cridar a quien corresponda, 96-296-1031, i també poden enviar un correu a corresponda@radiogandia.net, ja ho saben. Els deixem ara en el butlletí informatiu de la cadena SER. Tornem en uns minutets. Fins ara.
És la una. Las 12 en Canarias.
Rusia responde a la acusación de Pedro Sánchez en la SER. El Kremlin pide pruebas al presidente del gobierno que apuntalen lo que dijo aquí, basándose en un informe de Bruselas, que Rusia, entre otros, está detrás de la entrada masiva de migrantes en Ceuta.
Hora 14. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya está en marcha la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ahí esperamos la respuesta del Ejecutivo a estas declaraciones de Moscú de esta mañana o los detalles del encuentro que mantuvieron ayer Felipe VI y Pedro Sánchez. Si hablaron y en qué tono hablaron de ese viaje a Ceuta que Sánchez anunció aquí en la SER. Antes, sobre el terreno, lo cuenta la SER. 65 niñas que llevan semanas siendo atendidas en Ceuta por asociaciones vecinales están siendo trasladadas ahora mismo a los centros gestionados por el Ejecutivo. Son las primeras del total de 400 personas que se espera trasladar y de esta manera van a pasar a formar parte del sistema de protección de menores. En Ceuta sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, finalmente han sido trasladadas 65 niñas y dos varones por efectivos de la Policía Nacional que han conducido desde esa instalación temporal, desde esa carpa en Sidi Embarek a una nave habilitada por la Ciudad Autónoma más cerca de la frontera. Karima, la coordinadora de esta respuesta, ha definido estos momentos de emoción en los que se han despedido de estas pequeñas que han sido prácticamente sus hijas durante el último mes.
Pues sí, la verdad es que muchas emociones, sentimientos encontrados de querer que se vayan y querer que estén bien también, ¿sabes? Que ellas empiecen, les estoy aconsejando porque se comporten y que lo normal, que se cuiden.
Se acerca ya a 1.800 las niñas que van a pasar la noche en los sistemas de protección de la Ciudad Autónoma, se baten todos los récords y todavía quedan por trasladar prácticamente 300 niñas más que están en las canchas del Príncipe. También se han vuelto a vivir momentos de cierta tensión a la entrada del embolsamiento, donde los adultos marroquíes siguen haciendo cola. Algunos llevan más de una semana para intentar acceder a ese campamento provisional que gestiona el Ministerio de Inclusión y Migraciones.
A partir de las 2, regresamos a Ceuta con Nicolás Castellano. Por lo demás, lo dicho, el titular a esta hora es ese frente diplomático abierto con Israel y también con Rusia. Moscú le ha pedido esta mañana a Pedro Sánchez documentos, pruebas que acrediten lo que dijo ayer en Hoy por Hoy. El presidente del gobierno acusó aquí en la SER tanto a este país como a Israel de estar detrás de la crisis migratoria de Ceuta, generando bulos en redes sociales. Y esta mañana la portavoz de Exteriores del Kremlin ha dicho que en lugar de ir a la embajada de Madrid del gobierno español, se va a un micrófono a hacer declaraciones, atentos, declaraciones infantiles.
Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. En ese Consejo de Ministros, aparte del plan de rescate económico para Ceuta, se ha aprobado el polémico estatuto marco que rechazan los sindicatos médicos. Estos acaban de pedir la dimisión de la ministra Mónica García y han anunciado nuevas movilizaciones que van a decidir mañana en una reunión. Mariola Lourido, buenas tardes.
Buenas tardes. Los médicos en pie de guerra de nuevo afirman que es un despropósito que el gobierno apruebe el estatuto sin su apoyo y exigen que la ministra dimita, nos lo acaba de decir Víctor Pedrera, el secretario de la Confederación de Sindicatos Médicos.
Consideramos agotada la confianza en la ministra Mónica García como interlocutora del colectivo médico y creemos que es el momento de que presente su dimisión. Ya casi un año de movilizaciones, huelgas y propuestas, Mónica García ha optado por mantener una reforma sin el consenso con los médicos en lugar de buscar pues una salida al conflicto.
Y anuncian movilizaciones más duras para el otoño y mañana decidirán si será en forma de huelga indefinida.
Hablaremos a partir de las 2 de la tarde de vivienda, de la subida de las gasolinas y de otro dato económico. Cada vez cuesta más vivir en un colegio mayor. La cuota mensual se ha incrementado para este nuevo curso en más de un 3%.
Los estudiantes pagan de media más de 1.100 euros al mes, Laura Gutiérrez.
Sí, el precio se dispara en algunas comunidades autónomas donde la vivienda es mucho más cara, como es el caso de la Comunidad de Madrid. Un dormitorio individual con baño y pensión completa cuesta de media en un colegio mayor aquí 1.330 euros. Por contra, en Castilla y León se queda en 877. Son datos del Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España que este nuevo curso han ampliado las becas que conceden a sus inquilinos. Alcanzan ya a 1.631 estudiantes. Las solicitudes han vuelto a crecer un 16% más con respecto al curso pasado. A fecha de hoy, a las puertas del inicio de las clases, la ocupación media de los colegios mayores supera el 97%.
Y pese a las vacaciones, en agosto se han vendido 68.500 coches.
Es un incremento del 12% respecto al mismo mes del año pasado. Los coches eléctricos suponen casi una de cada tres nuevas matriculaciones, Edu Hernández.
Sí, todo pese a las vacaciones, dicen las patronales, y gracias también al buen comportamiento de los turismos electrificados, que han aumentado un 27% en agosto y ya suponen casi una de cada tres ventas. Este tipo de motores, de hecho, suben a mayor velocidad que la que tiene el mercado. En lo que va de año, llevamos 818.000 coches nuevos, es un 6,3% más, pero los electrificados han aumentado un 34%.
Tic-tac, tic-tac, mercado de fichajes. Sonia Luz Deportes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Muy buenas. Sí, 11 horas se quedan al mercado de fichajes en España, por lo que vamos a conocer el desenlace de las historias sobre las que llevamos hablando todo el verano, como Julián Álvarez, que hoy ha entrenado con el Atlético de Madrid y parece poco probable que se mueva del club. En cuanto al resto, cerrados hoy el lateral izquierdo Aarón Martín, que llega al Racing, y el delantero Romain del Castillo, fichado por Osasuna. Y cerca de cerrarse, la vuelta de Ceballos al Betis, la venta de Carlos Álvarez del Levante al América de México y los fichajes de los laterales Rubén Sánchez y Revivo por el Elche. También tenemos ciclismo, porque hoy se reanuda la Vuelta Ciclista a España. Borja Cuadrado, hola.
Buenas tardes, acaba de comenzar la décima etapa de la Vuelta a España entre Alcaraz y Elche de la Sierra, íntegramente por la provincia de Albacete, casi 3.000 metros de desnivel, tres puertos de tercera categoría, recorrido muy sinuoso, posiblemente para una fuga de calidad. En una vuelta que está liderando Enric Mas con 1.18 sobre Primo Roglic, 1.39 tercer clasificado el austríaco Félix Gall.
Gracias, Borja. Y en tenis hoy debutan Rafa Jodar, Paula Badosa y Jessica Bouzas en el Abierto de Estados Unidos.
Liébana, si tuvieras 11 horas para poder fichar a alguien, ¿tú a quién ficharías?
Pues mira, no sé quién ficharía. Es verdad que Julián Álvarez, por ejemplo, le vendría muy bien al Real Valladolid. Uh-huh. Pero seguro que me compraría algo para combatir el sol. ¿Sabes por qué, Casal?
¿Por qué?
Pues mira, parecía que no, pero siguen subiendo las temperaturas. Casi toda España va a estar hoy rozando o superando los 30 grados. Destacan, de hecho, los 37 de máxima en Sevilla, Córdoba y Ciudad Real, aunque en Santander van a alcanzar los 24, así que se va a estar un poquito más fresquito.
Bueno, pues nada, agosto en septiembre, 1:06. Regresamos a las 2.
Hora 14, en la SER.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
en la SER.
Hoy por hoy Gandía.
Con Celia Chulia.
La 1:07 del migdia, com sempre a aquestes hores fem un repàs de l'actualitat del dia. Anna Llopis, bona vesprada.
Bona vesprada.
Avui política, no?
Avui hem tingut un matí que la veritat hem de dir que sin la relació
no hem parat.
Què ha passat aquest matí? Doncs que l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha fet una gran roda de premsa per a anunciar el que, per a fer balanç i anunciar el que serà este pròxim curs polític, podem dir, igual que els professors ha començat el curs escolar, doncs els polítics comencen el curs polític.
Claro.
I ha fet un xicotet balanç de quina és la situació actual de la ciutat i quin, què esperem en este últim curs, que és important perquè és l'últim curs de la legislatura.
Ah, clar.
Ha fet molts anuncis i, Celia, com és una qüestió per a tractar tranquil·lament, tranquil·lament, ha estat allí el nostre company en Enrique Bodí i ara en d'ací uns moments, jo t'he dit que ahí, ara dos o tres titulars més.
Dos pinzellaetes.
I que entre Enrique i tu conte tot.
Perfecte, me pareix perfecte, molt bé.
Més coses. Comentar també, Celia, que avui tenim diversos successos. El primer, un matrimoni que han detès la Guàrdia Civil perquè era una dona que treballava en una empresa d'ajuda a domicili i es dedicaven a furtar a les persones majors que cuidaven.
Ostres.
Així en la Safor. Ha estat detès, tot va començar perquè una dona havia denunciat, una dona de Piles havia denunciat que l'havien furtat unes joies, va quedar la denúncia i després la Guàrdia Civil de normal fa revisions en les tendes de compror, o què diuen?
Claro.
De compra i venda d'or. Aleshores, en una d'elles van trobar unes arracades que eren similars a la dona de Piles havia dit que l'havien furtat de sa casa. Esta dona ja sospitava de la seva cuidadora. Aleshores, la Guàrdia Civil va tirar del fil i, efectivament, va trobar que esta dona que treballava en una empresa d'ajuda a domicili es dedicava a furtar les joies de les famílies que cuidava i després el seu home les venia en les tendes de compra-venda d'or. Han detingut els dos i han furtat en vivendes de Piles, l'alqueria de la Contesa, també de la platja de Gandia i de Beniarjó. I ja. Ahí está ese succés.
Esas persones, que s'aprofiten de les persones
sí,
grans.
Sí, dir que tenien, són un home i una dona de 40 i 42 anys, els dos de nacionalitat espanyola, i presumptes responsables ara de 4 delictes de furt.
Bueno, pues ahí tenim
ese succés. I un altre succés també és un accident que s'ha produït esta matinada en la carretera entre Oliva i Piles, en la CB670, en el terme més prop d'Oliva, un vehicle s'eixí de la via ha volcat. Dues persones han tingut que ser escarcelades per part dels bombers i han sigut ateses pels mitjans sanitaris. I un altre succés que és en tribunals que ens ha cridat l'atenció, que és un capità d'un iot que el va furtar un catamarán al port de València, el va amagar al port de Gandia amb la intenció de vendre'l. Però va posar un anunci, la gent va sospitar de l'anunci i finalment el van detindre i ja, ara està la condemna per un any i 6 mesos de preso. Els fets van ocórrer en juny de 2023.
Clar, és que no és una cosa fàcil d'amagar, vull dir, no? Que és gran.
És gran. Cridaria l'atenció. I comentava Celia, en aquesta roda de premsa de l'alcalde que ha fet tots els anuncis, doncs la regidora d'Educació, Esther Sapena, ha aprofitat per fer un primer balanç de com s'inicia el curs en la comarca, que venim contant des del principi del programa. La regidora ha criticat les ajudes rebudes per a climatitzar els col·les, els col·legis, que diu que s'han traduït en refrigeració portàtil que és insuficient.
Ara mateix no volem pingüins com a una eina esporàdica per a pal·liar les extremes temperatures que estan vivint els nostres xiquets i els nostres joves. El que volem és una reforma estructural, amb una inversió clara, amb un projecte a futur. No podem estar ara gastant diners públics en pingüins que encabant no valdran per a res en aparells portàtils que van i venen. Això no és una solució, és un parche i ahí anem a estar denunciant-ho.
Igualment, ha fet referència a la regidora a la ràtio tan tensionada que hi ha en els centres educatius de Gandia.
Sabeu que venim des de fa 3 anys, des del Consell Escolar Municipal, reclamant l'obertura d'un nou centre d'educació infantil i primària. I després tenim el tema del centre integrat d'FP. No podem esperar més. Els nostres xiquets i els nostres joves no poden esperar més. La situació és molt greu i està en detriment la qualitat educativa, sobretot de centres públics.
Doncs ahí estaven les declaracions de la regidora Esther Sapena sobre este, com se presenta este inici de curs. Parlava d'aquestes ajudes de l'Educlima, que és el pla de la Generalitat, que han rebut ajudes els centres educatius per a climatitzar les aules, però criticava que s'ha traduït, ella dia, pingüinos, que són
aparells portàtils. Sí, que ho ha dit també Marc Candela, el portaveu d'Estep, quan hem parlat amb ell, que, bueno, que aquestes solucions eren insuficients.
Ahí está. I tenim una notícia també a Oliva, una bona notícia, perquè la Diputació de València va realitzar una inversió de més d'1 milió d'euros per a rehabilitar el poliesportiu. Com diguem, és molt bona notícia per al municipi. El regidor d'Esports, Joan Mascarell, ho anunciava també en les seues xarxes socials i indicava en què era queda molt per fer i veure els resultats fa que tot paga la pena.
Joan Mascarell, Anna, que estava pensant si dimitia o no.
Així és, així és.
Regidor d'Esports d'Oliva, bon dia.
Bon dia.
Per aquestes paraules, intuïm que de moment no va dimitir, no?
De moment jo crec que tenim una responsabilitat, tots els regidors, i tampoc podem deixar les coses a mitges. També vam pujar en un mes d'agost, que hi ha molta gent de vacances, i no es tracta de que jo pense soles, sinó es tracta de juntar a gent i parlar amb la gent i veure què faig. De moment, hasta que no dimitisca, crec que la nostra feina és complir dia a dia en la ciutadania.
Bueno, pues ahí queda. En este aspecte parlem ara del poliesportiu. Regidor, què és el que es farà?
Pues, conforme es va anunciar ahir, lo que s'ha fet ara ha sigut un informe favorable per part de Diputació de tota la millora del poliesportiu del projecte. Ara ens falta, simplement falta el decret final, que aproximadament pues, creguem que en 10 dies estarà, 10-15 dies estarà, i ahir es pot pujar tota la plataforma de licitació. Nosaltres la feina la tenim tota feta, i el més important era que el projecte estigui avisat favorablement per Diputació, perquè al final els diners són d'ells. I res, ahir el que va fer-se és pues, fer una reforma integral de tot el poliesportiu que té més de 20 anys, tant els cas de futbol, com la pista d'atletisme, com la pista de vòlei i de bàsquet, que és la pista número 3. També el que va fer-se pues, és invertir en eficiència energètica, canviant les torres de llum a LED, tant del camp de futbol i pista d'atletisme com de la pista 3. I també va invertir-se en les pistes de pàdel i també, com no, en el sistema de rec, que també està pues, obsolet, i ara mateix pues, el rega manualment. Pues, el que anem a fer és que tot hi ha un sistema modern de control remot, tant de la il·luminació com del rec, i també facilita pues, la tasca dels conserges del poliesportiu i que no tinguin que anar pues, perdent aquest temps que de regant a mà.
Regidor, pense que és unes obres molt importants, no?, per al municipi, perquè per el que diu.
Sí, a veure, són unes obres, conforme dic, és una reivindicació de ja fa temps, històrica, de ja fa temps de molts clubs. Crec que anem per la bona línia en el sentit d'anar modernitzant instal·lacions esportives. Ja hem invertit molt, tant en el paviment del pabelló, com en la piscina que també estem acabant els vestidors, que també tenien 30 anys, com el sostre de la piscina que ja s'ha adjudicat i que ara pues, estem en reunions de coordinació per veure quan es comencem, per molestar lo menys possible, pues ara en esta inversió pues, milionària, que pues, bueno, jo crec que sí, que és una inversió molt important perquè els esportistes i els clubs locals fan una tasca pues, increïble i crec que deuen de tindre les instal·lacions el millor possible per a donar perquè el seu ús pues, siga el millor pels esportistes i per als clubs locals.
Molt bé. Clar, suposo, regidor, que haureu parlat en els usuaris habituals d'este poli esportiu, estaran contents, no?
Sí, clar, a veure, els usuaris estan molt contents, conforme dic, és una reivindicació històrica de molts clubs, dels clubs que gasten les instal·lacions que van a canviar-se, també dels usuaris que no formen part de ningú club, i la veritat que sí, que la gent està molt contenta, i ara pues, el que intentarem pues, que en aquestes reunions de coordinació també, que anem a fer una volta estigui adjudicat, pues, que es moleste el menys possible i que s'acaben les obres el abans possible, però sempre pues, que es tinguin una certificació de qualitat pues, la major possible i que és la que estiga dins de les desplegs tècnics, no volem acabar en un mes i que a cada 3 anys estiga tot per a tirar. El que volem és pues, que tot englobe mínim molèsties, de major qualitat i que en mínim temps possible pues, que els esportistes i els clubs tinguin instal·lacions adequades per a ells.
Este tipus d'instal·lacions és el que passa, que les utilitza molta gent i clar, claro, tots volen les obres ja, però clar, s'ha de fer en coordinació.
Sí, així no és.
Joana Mascarell, regidor d'Esports d'Oliva, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per la nostra discussió.
Gràcies, adéu. Pues ara hi teníem a Mascarell, que sembla que de moment no va dimitir.
De moment, de parlar ho diu, però veiem, molt bé.
Exacte, i que estan per davant aquestes pues, obres del poliesportiu tan esperades per tots els usuaris i usuàries i en general per tot el municipi. Així que bones notícies. Anna, moltes gràcies.
Fins ara.
Adéu.
Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
¿Eres amante de la buena gastronomía? Llega la quincena de la cigala a Gandía. Del 1 al 15 de septiembre, disfruta de nuestras jornadas gastronómicas. Saborea los mejores platos elaborados con cigala fresca y local, promoviendo la pesca artesanal y sostenible. De la lonja de Gandía a tu mesa, apostando por productos de calidad excepcional. Apunta las fechas y disfruta de la auténtica gastronomía marinera. Quincena de la Cigala de Gandía, del 1 al 15 de septiembre. Organizada por Destisa Ford, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía.
Oye, ¿sigues pensando en cambiar de camión?
Sí. Ya va siendo hora.
Pues el sábado 26 de septiembre tienes una cita en Valsur Truck, Palma de Gandía. Descubre toda la gama MAN Top Used, camiones revisados con garantía oficial. Disfruta del mejor ambiente y participa en nuestros sorteos.
Top Used Day, sábado 26, solicita tu entrada en la web gruposharetruck.com. Grupo Share Trucks, movemos lo que importa.
Clínica Vitaldent Gandía se renueva. El 31 de agosto reapertura con nuevas instalaciones, última tecnología y el mismo equipo de siempre. Mejoramos para dar la mejor atención a tu salud bucodental. La clínica de referencia en esta ciudad te espera en Paseo Germanías 45 o en el teléfono 96-296-5533. Reserva ya tu primera visita totalmente gratuita.
El circo del miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror inmersivo.
Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
¿Te atreves?
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes, of course.
Corsa.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes.
Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
I lo prometido es deuda, perquè estàvem abans parlant amb Anna Llopis de que esta vuelta al cole, en certa manera, pues, també és una vuelta al cole per als polítics, que avui han dut a terme una roda de premsa inicial, pues, a veure, pues, això, com es presenta este nou exercici, que és l'últim any abans d'eleccions, de està ahí l'ambientet, suposo que caldeado, no, Enrique Bodí?
Calente, calente.
Què han dit?
Comença, com dies, oficialment el nou curs polític, i en el cas de Gandia, Cèlia, arriba amb alguns anuncis d'envergadura, que donen compte del rumb que està traçant el govern local de coalició PSB Compromís. Un dels temes més destacats és aquesta col·laboració que desitja impulsar l'Ajuntament amb empreses constructores per edificar vivenda nova a Gandia en solars públics amb la premissa de no endeutar més a la ciutat, com ha explicat l'alcalde José Manuel Prieto, que ha indicat que aquesta decisió s'adopta davant, diu, de la lentitud de la Generalitat per desenvolupar promocions a la ciutat que posen solució a aquest problema. En definitiva, Cèlia, l'Ajuntament es converteix en promotor i serà el que vendrà els immobles a un preu assequible perquè el seu únic límit serà pagar les obres a la constructora. Escolta'm, Aprieto.
L'Ajuntament de Gandia està plantejant-se fer de Generalitat Valenciana, vaig a dir-ho així, per a construir directament vivenda sense comprometre les arques municipals. Sí, ens estem plantejant construir vivenda des de l'Ajuntament de Gandia, perquè hem vist que des de la màxima cooperació no s'ha avançat tot el que voldria. La màxima cooperació seguirà estant, perquè a més són persones moderades, ens agrada l'enteniment i sabem col·laborar entre distints. Hem de col·laborar entre distints, sobretot en un problema i en una prioritat absoluta com la vivenda. Però estem avançant molt lentament en aquesta col·laboració. Vaig a deixar-ho ahí en aquesta valoració. Molt més lentament del que ens agradaria. I crec que és el moment, ha arribat el moment de que l'Ajuntament de Gandia, sense comprometre l'economia municipal, en fórmules de col·laboració público-privades, se plantege en terreno de l'Ajuntament construir vivenda. No passa res per evidenciar que hi ha noves línies que podem explorar. Hem arribat, jo crec, que al màxim desplegament de les nostres competències, amb el màxim de la nostra ambició i amb el màxim de la col·laboració institucional. Bueno, obrim una nova línia.
Mm-hmm. I tu, Cèlia, eres jove, sí. Però suposo que sé que tens carnet de conduir, saps, sí. Conduir, però un dels grans anuncis que s'ha posat en marxa d'una nova edició del Xec Consum i un altre nou per a joves, com deien, de 18 anys, en què puguen traure's el permís de conduir, Cèlia.
Ah, mira, molt bé.
I vos puc anunciar que el 25 d'octubre, coincidint en el Dia del Comerç Local, llançarem una nova edició del Xec Consum, tan esperat per als nostres comerços i per als nostres comerciants. Des del govern tenim molt clar que donar suport al comerç és també donar suport a la ciutat i a les famílies. I puc anunciar també que dins de les partides previstes per a l'acabament de l'any i pressuposat, d'això parlarem ara també en el pressupost de 2027, anem a llançar un nou xec que va dirigit a les persones joves de la nostra ciutat, en concret a les que compleixen 18 anys, que se vulguin traure el seu carnet de conduir. Hi haurà una cobertura d'aquest carnet de conduir per part de l'Ajuntament de Gandia, perquè pensem que és una bona iniciativa per a les persones joves de la ciutat, per les que també podem fer moltes coses ara que també necessiten d'oportunitats i d'expectatives i sobretot de respostes per part dels seus ajuntaments.
Pues pensé que és una molt bona iniciativa este incentiu per a
traure... Qui tingui ara 18 anys, no?
Exacte, qui tingui ara 18 anys. Però bueno, que això de tindre carnet i saber conduir són coses diferents, eh?
Bueno, sí, evidentment. L'alcalde de Gandia, Cèlia, també s'ha centrat en unes inversions, en este cas estratègiques, com la del nou club nàutic, en la nova marina, les obres de les quals avancen a bon ritme, o la remodelació d'estinglados, que s'espera que a principis d'octubre quedi aprovat el convenç conveni amb l'autoritat portuària de València per a poder seguir amb aquests tràmits de licitació de l'obra.
I la remodelació dels tinglados. Puc anunciar que l'addenda del conveni necessària per a que puguen licitar-se i començar les obres ja ha sigut aprovada per la Junta de Govern de la ciutat de Gandia. El govern de la ciutat ja ha aprovat la reforma dels tinglados i queda un últim tràmit administratiu. El 5 d'octubre, dia de Sant Francesc de Borja, dia del patró, el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària aprovarà el conveni de reforma i remodelació de l'entorn dels tinglados del port per a continuar amb el tràmit de licitació de les obres i després la seva execució.